del mes de febrer del 22. Com sempre, el primer punt de l'ordre del dia, quan ens fem presencials, és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Ja vam, teòricament, amb el nou sistema que fem, se revisen ja quan se fa la informativa, per tant, no sé si hi ha alguna pregunta a fer sobre l'acte, no? Doncs entendria que s'aprova per unanimitat.
Sí,
senyor secretari.
Si no es diu el contrari, queda aprovat per unanimitat, per assentiment.
Molt bé, passem al punt número 2, que és l'expedient 1621-2020, que és el conveni del Servei Català de Trànsit per a la renovació de l'annex 1 del Pla de Seguretat Viària. En aquest cas, al seu moment, ja vam passar la renovació del pla sencer, que inclou algunes novetats, com va ser el tema dels testos de droga, que no el teníem conveniat. Això es van fer fa uns 2 anys, més o menys, si recordeu. I l'annex 1 es va fer un annex normal, perquè al seu moment ja s'havia fet l'estudi d'aquest pla de seguretat i, posteriorment, s'havia fet la seva pròrroga. L'estudi, em sembla que era de l'any 8 o 9 i la pròrroga va ser de l'any 16. Per tant, ara hi havia la possibilitat de tirar endavant un nou pla. En aquest cas, aquest pla local de seguretat viària, bàsicament el que mirarà són dades generals de mobilitat, l'accidentabilitat, la detecció d'indrets amb major concentració d'accidents, els objectius i àrees d'influència, zones d'actuació, etcètera, etcètera. Per tant, tot això ho farà directament el Servei Català del Trànsit, per tant, no hi ha despesa econòmica per part nostra, l'únic que passa és que no està previst el conveni quan se va fer, per tant, proposem modificar l'annex 1 perquè ells puguin fer-nos aquest pla i quan el tinguem, doncs, evidentment, llavors haurem de prendre les mesures que considerem adients a les que ens assenyalin ells, però vull dir que el nostre compromís per aquest pla és simplement tirar-lo endavant a posteriori. És a dir, en una primera fase el cos és per ells, la feina la fan ells i si ens demanen dades o col·laboració del cos policial o administratiu, doncs, evidentment el tindran per part nostra. D'acord? Alguna pregunta?
El nostre vot és favorable. El que volia preguntar és quan hi ha previst que es redacti i es pugui començar a aplicar aquest pla de seguretat local viària?
El que em van dir és que ells fan com a grups, perquè hem de fer un tema de contractació. Per tant, s'estaran segurament tot aquest mes, evidentment, febrer, març, màxim abril, fent, diguem-ne, que arribin totes les ciutats, diguem-ne, puguin tindre els convenis fets que els hi permetin, i llavors faran el contracte en dos. Ells l'han de tindre acabat abans de final d'any, segur, tots. Si llavors l'empresa que li toque diversos... Hola. Si l'empresa que li toque fer diversos plans comença per Roses o per Balaguer, clar, això ja no sé si en podem parlar, però sí que és cert que, en principi, les dues, tres empreses, perquè ho faran per blocs, ens van explicar que tinguin la concessió, doncs faran l'estudi. Evidentment, el que demanarem és que com més aviat ens ho faci, més aviat el tindrem nosaltres, però el que és seguríssim és que com a mínim abans de final d'any hi haurà tots els plans fets perquè els han de tindre fets i pagats. Per tant, segur que és abans de final d'any. D'acord? Sí, senyor García?
Hola, bona nit a tothom. Nosaltres ens sembla molt bé i també votarem afirmativament. Però ens agradaria una petita precisió, perquè en la documentació hem vist que es parla d'una comissió de seguiment de l'aplicació del pla, sí. I no sé si tenen pensat com serà o...
En principi, no és tant pel pla, sinó pel conveni. Sí, o sigui, és la gestió del conveni. O sigui, per la gestió del conveni se genera una comissió de seguiment, que hi haurà un membre per part nostra, un membre per part d'ell, que simplement és la interlocució de dir sàpiga com està tot o si necessiten alguna cosa. Altra cosa és que després decidim com desenvolupem el pla local de seguretat vial, que és una cosa diferent, que es pot fer reunions sobre el tema o el que sigui, però el conveni en si, sempre els convenis, quan és entre dues administracions, se fa una comissió de seguiment, però simplement és respecte al conveni, no respecte al pla. El conveni el que diu és que redactarà el pla. Per tant, representa que el conveni que tindrem amb ells és que ells ens demanaran coses, tindrem contactes per assegurar-nos que tot flueixi, però no és sobre el desenvolupament del pla.
En la documentació hi ha un punt explícitament que deia crear un grup de seguiment del desenvolupament del pla amb la participació de representants polítics i tècnics.
Bueno, però això dic, això és a posteriori. Clar, però primer l'hem de tindre. Nosaltres tindrem una comissió de seguiment del conveni. I després, per això dic, quan tinguem el pla, desenvolupar el pla, l'haurem de fer doncs, com s'assenyala, hi ha d'haver participació i tot el que hi hagi de bé, però clar, el més important al primer moment és tindre, perquè ara no, reunir-nos sense tindre el pla no tindria massa sentit. Alguna pregunta? No? Entenc doncs que els vots sí, també, senyor Pla. Doncs entenc que és per unanimitat, senyor secretari.
Sí, el vot és per unanimitat, per sentiment.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 3, l'expedient 271-2022, que és l'aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdit 1-2022 de l'Ajuntament. En aquest cas, puja uns 30.000 euros. Crec que és aquest d'aquí. 31.028 amb 54. Hi ha els llistats de totes les factures, i són factures de despesa del 21, que al moment que va arribar no hi havia crèdit pressupostari per fer-hi front. Després, quan se fa la liquidació, és quan mirarem a veure per què, perquè moltes vegades són de partides que tenen moltes vinculacions, per tant, no vol dir que no n'haguessis ficat suficients en aquella partida, sinó que potser hi ha hagut una necessitat en algun altre lloc, diguem-ne, i al seu moment has hagut d'estirar diners de l'altre lloc, per tant, s'ha de mirar a posteriori, que és el que hi hagi com a quantitat, doncs, bueno, evidentment sempre és millor zero, però no és una quantitat massa elevada des d'aquest punt de vista. Alguna paraula? Senyor Plano? Senyor Núñez? Sí?
Nosaltres no votarem a favor d'aquest reconeixement extrajudicial. Veiem que moltes de les despeses són despeses concurrents, habituals dins del pressupost de 2021, que no consten. Sigui alguna despesa, com en el cas d'afers socials, que ha sigut supervinguda, però la resta no són d'aquest caràcter. Per tant, nosaltres no donarem suport a aquest reconeixement i emplacem a l'equip de govern a finals del mes de febrer, que no tenim pressupost encara per 2022, que seria potser seria dient de pressupostar un pressupost assumible, perquè encara hem d'implementar part del pressupost de 2021. Potser d'aquesta manera podríem minimitzar tant recs com es diu, modificacions de crèdit.
Modificacions de crèdit n'hi haurà i com més aviat fas el pressupost, més n'hi haurà, perquè evidentment representa que són imprescindibles. I en quant a reconeixements socials de crèdit, ja vam explicar al seu moment que hi ha el que abans eren els famosos recs, allò que es deia, hem fet un rec d'un milió d'euros, etcètera, etcètera, que eren factures sense crèdit que t'arribaven, és una cosa, i ara passes per recs també altres conceptes. Per tant, el rec del 413 hem d'esperar que hi hagi, en tot cas, liquidació per veure quan és, hem de quantificar-lo, però no vol dir que no tinguis, que és el que he explicat abans, diners. És a dir, has de mirar per què se n'han anat. Pot ser que hi hagi hagut temes extraordinaris d'altres partides que per vinculació t'hagin agafat aquesta part. Per tant, en aquests moments pot donar la sensació que la partida que no tenia crèdit són les factures que estan en aquest llistat, però potser sí que les van pressupostar correctament i en realitat se va necessitar per alguna altra cosa. Per tant, això és una avaluació que es fa posterior, normalment se fa després de la liquidació, per entendre'ns. No? I en quant a si hi ha d'haver o no hi ha d'haver modificacions de crèdit, de modificacions de crèdit n'hi ha i n'hi haurà, perquè a vegades tens subvencions que t'arriben noves, tens oportunitats que et surten, canvis de criteri respecte a alguna cosa, per tant, simplement fas les modificacions de crèdit. Modificacions de crèdit no volen dir en si cap manca de previsió ni res, sinó que moltes vegades cada una d'elles pot tindre un raonament, per on tenim el sentit del vot. Pel grup socialista i pel grup de Junts.
Sí, bona nit. El nostre vot serà abstenció. Justifiquem una miqueta la nostra abstenció. Evidentment, no podem votar negativament perquè aquestes factures s'han de pagar. El que sí que entenem que hi ha un seguit de factures que són de petits imports, no totes, però sí que n'hi ha algunes que entenem que haurien d'haver tingut crèdit o almenys s'hauria d'haver retingut el crèdit per poder pagar perquè són despeses previsibles i previstes ja al llarg dels diferents anys, com podem parlar de la xocolatada de la cursa de la dona, per exemple, hi havia el tema del bordillo jardín de la pista d'atletisme, que ens ha sobtat perquè teníem entès o pensàvem que això estava previst a les inversions del pressupost del 2021, llavors ens ha sobtat una miqueta veure-ho aquí. Després també hi ha un tema de pagar una tarifa del Neosalut Solutions, que és la tarifa anual, i després també ens ha sobtat una miqueta una factura d'una compra de 800 paraigües per la cursa de la dona, i hem mirat una miqueta els inscrits i n'hi havia només 260 llargs, clar, llavors entenem que són factures que això haurien d'estar previstes, o almenys s'hauria d'haver retingut el crèdit perquè sabent que s'haurien d'haver executat, i per aquest sentit nosaltres ens abstindrem.
Entesos, de totes maneres, ja dic, no és previsible moltes d'aquestes coses, que sigui al final no vol dir que no les tinguessis previstes, sinó que simplement s'ha de mirar a posteriori quan tinguis la liquidació si aquell crèdit l'has utilitzat per vinculació per una altra cosa. Si al seu moment, perquè alguna de les obres del mateix compte on hi havia lo de la vorera havia pujat una mica més i s'ha necessitat per liquidar-ho, pot donar la sensació que aquesta no hi era. Aquesta és la que t'ha arribat i la que en tot cas has de fer la modificació, però posteriorment cal de mirar perquè hi ha hagut factures que s'han quedat. Habitualment sempre són les de final d'any i el fet de que al gener faci una retenció de crèdit, ja suposant que a la cursa de la dona, que és al novembre, compraràs paraigües o un altre producte, clar, és molt complicat. Vull dir, per tant, representa que això hem de valorar a posteriori i entenem que tampoc és una quantitat, almenys històricament, compto que és la més baixa de la història democràtica d'aquest Ajuntament, però de totes maneres no se pot millorar seguríssim, per tant, seguirem mirant-ho. Per tant, passem.
Evidentment, vull dir, no estem dient que sigui un import molt alt, simplement és un tema de fet que les factures que nosaltres estem detectant aquí, com per exemple pot ser instal·lar un aire condicionat a pavió de l'1 d'octubre, entenem que si no hi ha crèdit, i és una intervenció que es va fer el 30 de novembre o cap al novembre, doncs si no hi ha crèdit s'esperi al gener o al febrer per poder instal·lar.
Bueno, al novembre és la factura, faltaria veure quan s'ha fet l'obra.
Bueno, jo tinc coneixement d'on se va instal·lar, més o menys se va instal·lar per aquestes dates, pot ser l'octubre, però entenem que si no hi ha partida o si es preveu que no hi haurà partida, doncs home, són d'aquestes factures que s'han d'esperar per executar a l'any següent perquè no paguin aquí el rec. Simplement és aquesta reflexió.
Entesos, doncs passem a votació. Vots favorables? Abstencions? Vots en contra?
He d'agafar la pràctica. 12 vots a favor, 3 abstencions i un vot en contra.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 4, que l'expedient 211/2022, que és l'aprovació de la memòria de substitució de la coberta de l'escorxador. En aquest cas vam demanar una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per traure l'última part que quedava dins de l'escorxador amb fibrociment d'amiant, diguem-ne, i ja vam fer la sol·licitud. En Picun ho vam tindre, el que hem fet és fer la memòria que fa no només la retirada, que és la part que tindrem subvencionada, sinó en aquest cas la substitució, evidentment, no deixarem pas a descobert la substitució. Per tant, aquests 20.000 euros és la retirada, que em sembla que eren 7 o 8.000 euros, que va subvencionada, i la resta és el ficar la part de coberta nova. D'acord? Això ho teníem a pressupost de l'any passat, però no hem fet les incorporacions, com que també estàvem amb el tema d'intervenció, que sabeu que tenim encara una persona de Diputació, clar, hi ha certes coses que no tens tot el temps disponible, però tampoc la tens tots els dies, per tant vam fer les incorporacions obligatòries, aquelles que són obligatòries, segurament aquestes acabaran incorporant-se, però en aquests moments no hi ha crèdit, i com que no hi ha crèdit, l'òrgan que pot aprovar la memòria d'una despesa és el ple, per tant, malgrat que és una despesa relativament petita, que amb un decret d'alcaldia n'hi hauria suficient, s'ha de posar pel ple, i si no, hauríem d'esperar a tindre tot l'altre procediment econòmic per començar una altra vegada el procediment. D'acord? Alguna pregunta sobre la coberta? Sí?
No és ben bé sobre la coberta, però...
No, ho dic perquè... Vale, no és que no m'havia mirat, llavors no sabia si em dia sí o no.
Entenem que amb aquesta substitució d'aquesta coberta amb amiant, els edificis municipals queden lliures d'amiant?
Em sembla que sí. Vam fer el camp de futbol, vam fer l'escorxador i em sembla que dels que havíem detectat, propis, eh?
Propis,
ja,
sí.
Ja no en teníem més. Entenc, doncs, que és unanimitat, senyor secretari?
Sí, el vot és unànim per l'assentiment.
Molt bé, passem al punt 5, que l'expedient 2045-2021, que és la modificació del calendari fiscal de l'impost de vehicles de tracció mecànica pel 2022. En aquest cas, el cens molt passen i se'ns ha comunicat de que no el podrien tindre en el termini que tocava. I aleshores, el que hem fet és canviar 5 dies el començament perquè igualment la gent que no el té domiciliat tingui els 2 mesos que sempre fem que tinguin per pagar-ho. Per tant, simplement, en comptes de començar el dia 3, que no tindríem totes les dades, el que fem és començar el dia 8 i així les persones, sense moure'ns de l'espai de temps, les persones siguin tenint els 2 mesos per pagar-ho, però ja se'ls hi comunica, perquè si comencéssim el primer dia que obriríem el cobrament, probablement no tindríem encara, la gent podria no saber quina és la quantitat que s'ha de pagar, perquè és el que hi ha hagut un retard amb l'organisme que ens ha de passar les informacions. D'acord? Si no hi ha cap pregunta, és un tema molt administratiu, entenc que s'aprova per unanimitat. Senyor secretari.
Queda aprovat per unanimitat per assentiment.
Sí, passem al punt 6. Si sembla bé, el 6 i el 7 són similars, es podrien fer conjuntament, perquè el 6 és l'expedient 1670-2021, que és un expedient sancionador de gossos potencialment perillosos, i l'altre és el 2185, que també és un expedient sancionador de gossos potencialment perillosos. Aquí només una petita precisió respecte a com se va donar la notícia. No hi ha una reiteració, hi ha una acumulació. Això vam estar parlant i vam mirar el que s'havia dit, doncs, a vegades tots ens podem equivocar, però es van equivocar al ficar la paraula i donar la sensació que s'arriba amb aquestes quanties perquè han incomplert diverses vegades. No pots incomplir diverses vegades perquè te retiren l'animal, per tant no pots incomplir amb el mateix, no? Per tant, el que sí que és veritat que en algun d'aquests casos, com que no diem nom, es pot dir delicte, doncs clar, el gos nae sense morrió, el gos nae deslligat, el gos no tenia l'assegurança, el gos no estava xipejat, el gos no estava censat, el gos sí. Clar, ja, llavors quan ho sumes tot, clar, llavors puja molt. I ho dic perquè si algú ha vist després la notícia que va sortir al diari, donava la sensació que era com si s'acumulés, no? Com dir, hòstia, aquesta persona l'ha agafat tantes vegades amb aquest mateix gos. No. L'agafes una zona, però clar, si amb un gos potencialment perillós has de tindre tots aquesta paperassa en regla i l'assegurança de tercers, etc, que és obligatòria i no tens res, clar, tu vas fent pam, 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 pam i arribes a quanties que realment són molt grans. Per tant, aquesta apreciació, perquè dic, algú m'havia fet el comentari, cony, he llegit el diari que hi semblava que era que a les mateixes persones tornaves a multar-los pel mateix concepte, i no és això, són conceptes diferents, i de fet, si es mira el parte, que em sembla que hi era, l'expedient hi ha el parte, si ho heu vist, hi ha les creuetes, clar, n'hi havia un que no hi podia tindre més creuetes, perquè vull dir, estava ja portat. L'única cosa que no havia incomplert és que no era menor.
Exacte.
Que és l'únic que no havien complert, però a més els havien complert tots. Llavors, clar, al final això suma. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema? No? Entenc que podríem fer els dos per unanimitat. Senyor secretari?
Sí, doncs queden aprovats per unanimitat per assentiment.
Molt bé, passaríem als assumptes d'urgència. En aquest cas, el primer és l'expedient 349-2022, que és la moció perquè la Paeria de Balaguer treballi amb les entitats bancàries per millorar l'atenció que rep de la gent gran de la ciutat. En aquest cas presenta, no sé qui queda llegir. Sí, però
per urgència, no?
Sí, però per veure qui presentar, que és el que jo li hagués dit.
Bueno, la llegirem nosaltres, sí.
Val, llavors, per si havíeu de justificar alguna cosa d'urgència, normalment se pregunta, vull dir, em sembla que una moció habitualment sempre diem, no? Si no hi ha cap cosa rara, sembla bé que la discutim, per tant entenc que l'urgència... Sí, tots passem l'urgència. Doncs passem l'urgència sí. I en aquest cas llegirà la Laia.
Moció perquè la paeria de Balaguer treballi amb les entitats bancàries per a millorar l'atenció que rep la gent gran de la ciutat. Hi ha un clam molt generalitzat sobre la problemàtica que existeix en el tracte que les entitats bancàries estan donant a la població en general. Han tancat milers d'oficines bancàries, han acomiadat a milers de treballadors i han substituït aquests espais i aquests treballadors per caixers automàtics, augmentant exponencialment els seus beneficis i ocasionant unes cues llarguíssimes, i no només provocades per la pandèmia. Aquest fet ha ocasionat efectes molt negatius en tota la població en general, però especialment a la nostra gent gran. S'ha passat d'una atenció personalitzada a una atenció digitalitzada, cosa que ha generat que tot un col·lectiu, el de la gent gran, hagi estat exclòs del sistema. Els bancs s'han convertit en un servei necessari i essencial pel nostre dia a dia. Necessitem un número de compte per cobrar la nòmina, la pensió o l'atur, per pagar els rebuts de la llum o l'aigua, per adquirir un habitatge, etc. La seva atenció, per tant, hauria de correspondre a aquesta necessitat. Però la realitat és que el tancament d'oficines, juntament amb la reducció de personal, fan que el servei empitjori i que s'estableixin franges per a l'atenció personal que en moltes ocasions arriben tan sols fins a les 11 del matí. La gent gran es considera maltractada, se'ls està vulnerant els seus drets, ja que no poden accedir als serveis financers, tal com ho podien fer anteriorment. Realment es mereixen un tracte més correcte. A aquest fet se li afegeix l'agreujant de que molta gent gran viu sola. No tenen familiars que els puguin ajudar a accedir digitalment als serveis i queden excloses, indefenses. Considerem que no són maneres de fer les coses. Hem de tenir en compte que les entitats financeres estan traslladant una part de la seva atenció al client, una part de la seva oficina interior cap a l'exterior, a la vorera. Inicialment, els caixers s'utilitzaven per a poder donar un servei fora de l'horari comercial, però ha passat a ser un espai molt més utilitzat per les entitats bancàries. Per tant, estan traient més profit de la via pública. Tota aquesta problemàtica ha generat un clam en tota la societat per a buscar solucions i forçar a les entitats bancàries a tenir un tracte més correcte per a tothom, però especialment per a la gent gran. Per tots aquests motius, des del grup municipal de Junts per Balaguer, grup municipal socialista, la CUP i Balaguer Ara Sí, proposem a la Paeria de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, instar a la Paeria de Balaguer que faci una valoració del tracte que rep per part dels bancs la població en general, però especialment la gent gran i persones sense accés al món digital, els horaris que tenen, les persones que hi dediquen i els mecanismes que destinen per atendre'ls i, en funció d'això, que la Paeria prioritzi, sempre que sigui possible, aquelles entitats bancàries que tinguin un tracte més correcte. Segon, que la Paeria augmenti exponencialment les taxes d'ocupació de via pública dels caixers automàtics, actualment de 451,83 euros per caixer, fins als 10.000 euros per caixer a l'any, tenint en compte que s'utilitza un gran espai de via pública. Tercer, que la Paeria, un cop augmentada aquesta taxa, estableixi uns criteris d'atenció presencial a la gent gran i persones sense accés al món digital per aplicar una bonificació de la taxa del 80%, prestant així un millor servei a la ciutadania. Quart, que la Paeria, un cop augmentada aquesta taxa, designi uns espais pròxims a casals de la gent gran i en zones d'interès perquè les entitats bancàries puguin instal·lar un caixer automàtic i aplicar una bonificació de la taxa del 10%. Cinquè, traslladar aquests acords de les associacions de gent gran del municipi a la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat, al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i a totes les entitats bancàries que operen amb l'oficina pròpia al municipi.
Moltes gràcies. Alguna paraula, senyor Pla?
Sí, jo vull dir una paraula. A veure, jo amb el banc, per exemple, que estic treballant, bueno, que el coneix, jo l'he treballat de tota la vida, gràcies a Déu encara tinc el tracte aquest proper de cara a cara, que és a Ibercaja. Vull dir, jo no tinc cap queixa de la meva entitat bancària, vull dir, al contrari, sempre m'han tractat molt bé i encara avui en dia tinc el tracte aquest cordial amb el banquer. Ara, de la resta, millor ni parlant. Vull dir, és desastrós, sobretot els quatre bancs grossos, això ja és per llogar cadires, vull dir, que s'estan passant molt i jo crec que s'hauria d'aplicar tot aquest tipus de coses. Vull dir, ells extorsionen a la gent, doncs nosaltres també els hauríem d'extorsionar una mica, apretar-los i que paguin. I ja està, simplement això.
No? Sí?
Hola, bona nit. Bueno, nosaltres, evidentment, vam... Bueno, explicaria una mica com va sorgir aquesta moció. Nosaltres teníem intenció de presentar una en aquests termes i en la comissió informativa, quan el company Carlos García ho va dir... Bueno, junts tenien una proposta, vam decidir fer-ne una conjunta a la que, bueno, i vam passar-la al grup de regidors per a veure si... Perquè, bueno, la intenció seria de que s'intentés ficar mesures i intentar aprovar per unanimitat alguna qüestió d'aquest sentit per a que deixin de maltractar sobretot aquesta gent que no té accés al món digital i a la gent gran per part de les entitats bancàries. I aquesta era la nostra intenció. Creiem que hi ha un greu problema i que hi ha molta gent deixada de la mà de Déu per part d'aquestes entitats i que no s'estan donant aquests serveis que fins ara s'havien donat, i ara ja no és temes de pandèmia, sinó que cada vegada hi ha menys personal i cada vegada s'atén menys. Tothom a casa nostra tenim segurament exemples de gent, padrins, gent, pares, padrins, el que sigui, que no tenen ni l'accés, no li contesten ni el telèfon i és molt difícil que els atenguin, no? I llavors sempre han de dependre de fills, nets, i creiem que això no ha de ser així perquè al final el servei ha de ser per tothom. En el moment en què vam presentar aquesta moció al grup de regidors, pensàvem que tindríem alguna mena de feedback que no vam tenir, sí que el senyor regidor d'Afers Socials va dir que estaven treballant amb alguna cosa, però no ens van dir res més, i ens va sorprendre que justament l'endemà al matí sortís una notícia a Ràdio Balaguer que no ens diguessin res i que ja estaven dient que la paeria de Balaguer fa una diagnosi sobre el tracte que donen les entitats bancàries a la gent gran. D'altra banda, també té la intenció d'instal·lar en menys d'un any un caixer automàtic públic a la plaça Mercadal. Bueno, hi havia una sèrie d'informació que personalment ens hagués agradat tenir-la, potser ja que estàvem encetant aquest tema, al grup de regidors que ens haguessin pogut informar de quines tasques s'estaven fent en aquest sentit, mirar de fer alguna moció, potser, diguéssim, escolta, però això no, aquest punt traieu-lo perquè ja estem treballant, o això potser en lloc d'aquí mireu que ho estem enfocant d'aquesta altra manera. Ens hagués agradat que la forma de fer les coses fos una altra, que haguéssim pogut portar alguna cosa i tenir una mica més d'informació del que s'estava fent actualment des de la paeria en aquest termes, i com que no ho hem tingut, doncs bueno, hem presentat igualment, hem parlat amb la resta de grups i tots s'hi han sumat. Bueno, esperarem avui a veure quina és la posició de l'equip de govern al respecte. Ja està.
Molt bé. Primer que res, compartim la preocupació i, de fet, respecte a la presentació no hi ha cap problema, és a dir, ho compartíem perfectament. Sí que és cert que no és que anéssim a reacció, són temes que estàvem treballant des de fa molt temps, ja sabeu com és això, és a dir, vosaltres dieu que presenteu una moció, té bé un mitjà de comunicació, pregunta directament i sobre interpel·lació resposta, no és que ho anunciés en aquell moment, fa molt temps, de fet estem parlant amb a més d'una empresa de les que són, diguem-ne, possibilitat de ficar caixers que són marca blanca, entre cometes, és a dir, que hi poden operar fins i tot totes les entitats que no tenen oficina aquí, ja sigui, no sé, la Caixa de Guissona, la Caixa d'Enginyers, l'ING, és a dir, pràcticament totes les entitats bancàries, com si fos una mena de servei públic. Això ho estàvem pendents de poder ficar, perquè hi ha tota una tipologia, tots uns moviments i tal, havíem mirat experiències d'altres llocs, havíem picat també en altres llocs, la majoria eren llocs molt privats i pobles, en aquell moment no n'hi havia un.
Sí. Que no, a Sant Andalusia.
Sí, un d'Andalusia, em sembla que Córdoba, no me'n recordo el nom de la ciutat, era l'únic exemple que teníem i estàvem una miqueta resolosos de dir la idea està molt bé, però cony, mirem a veure si a mesura que hem anat tenint contactes i vam anar dient amb algunes d'aquestes empreses que quan sortiguessin altres coses també que ens avisessin per saber el què, vam veure que sí, que se n'estaven fent en altres llocs, que alguna d'aquestes que és amb una de les que estem parlant és una que fora de l'estat espanyol té molta prèdica, i n'hi ha molts per Estats Units i n'hi ha molts pel nord d'Europa, per tant, ja és una empresa, no és allò, no és un invent, per dir una cosa, ja és una empresa que és certa i, per tant, simplement aquesta petita justificació de dir no ho hem dit perquè estem treballant, no, evidentment tenim la intenció aquesta i ens falta acabar de fixar, diguem-ne, l'espai i el tracte, perquè el tracte va en funció del número d'operacions, etc, i per tant estem mirant les diverses ofertes que havíem tingut. No ens havíem avançat al tema, simplement davant de pregunta-resposta, entre cometes, si no ho hauríem portat, doncs segurament us hauríem avisat quan ho haguéssim tingut madur de dir, ei, que farem això, però és que en aquests moments estem acabant-ho de tancar, tenint encara les reunions i per tant no ha sigut una resposta a dir a partir d'ara ho hem començat a mirar, sinó que bueno, ha aflorat, diguem-ne, una feina que feia molt temps. De fet, el vam començar a moure abans de la pandèmia. Sí. Abans de la pandèmia, i com podeu suposar, la idea va néixer de quan la Caixa va dir que marxava d'aquí, que vam pensar que es queda tota la part del centre històric sense caixer, i doncs va ser com vam començar a mirar-ho. Per tant, de quan, no me'n recordo quants anys fa ara que la Caixa va marxar, però hem de fer tres...
El 19 o 20...
tres ben bons, no? Per tant, des de llavors que nosaltres ja estem mirant si ho trobàvem, però també és cert que suposo que la pandèmia i el maltracte que han fet, diguem-ne, les entitats a la gent gran, doncs ha provocat una miqueta això. Això respecte al posicionament del que havia dit ara la senyora Lorena i el pensament general, diguem-ne, que compartim plenament. El que no podem compartir de cap manera, per això ja no ens vam ficar, diguem-ne, a ficar, perquè veig alguna moció que dius, bueno, hi podem fer alguna cosa, però no té molt sentit, és la... A veure, Els caixers automàtics que estan al carrer, que estan a la via pública, només els que estan directament a la via pública tenen taxa. Els que estan a dintre, que n'hi ha molts que estan a la part de dintre, no en tenen, no? Per tant, representa que una de les coses que pensàvem és, home, tu els hi fiques un pagament tan bèstia i tant que els de fora es queden els de dintre. I es queda tan ample, no? Per tant, representa que no veiem que fos una part dissuasora. Nosaltres entenem perfectament que se'ls ha d'apretar, però això s'ha d'apretar per dalt. I no s'ha d'apretar per dalt només amb les entitats bancàries. Aprofitem la situació i mirem quins són els serveis bàsics que no cobrim a la gent gran. Intenta que solucionin un tema de llum. Intenta que solucionin un tema telefònic. És a dir, hi ha moltes més coses dins d'aquest calaix i si obrim el calaix de la gent gran, segurament o Generalitat o Estat han de fer normatives que obliguin a les coses que siguin serveis públics a donar uns serveis que es considerin mínims. Val? Uns serveis que es considerin mínims. El fet d'aprovar, de dir, pues mira, ara la taxa de 400 la ficarem de 10.000, molt bé, i què? I si te tanquen els caixers perquè ja en tenim prou a dintre, què fem? Haurem aconseguit el contrari del que perseguim. De fet,
no crec que tinguin gaire interès en traure caixers perquè si no volen perdre clientela. Vull dir, potser
si fos així no haguessin passat a les stores, i poc hi han passat tots. A les stores, bueno, diuen stores del model d'ara? Aquest de que demanes hora prèvia i totes aquestes coses. Després, clar, nosaltres, evidentment, el punt 4, quan nosaltres estàvem pensant no en cedir un espai a una empresa privada, ni molt menys, sinó en poder donar un servei públic, és a dir, donar un servei de marca blanca de caixer que permetés a totes les entitats, en presència o no a Balaguer, de poder operar. Per tant, representa que obries molt més el ventall i, per tant, diem, com cedirem un espai públic amb una empresa privada perquè fiqui un caixer. Fins a cert punt se podia mig entendre que en un poble petit poguessis dir, home, doncs mira, si algú vol ficar un caixer, li deixo un espai, però en una ciutat com Balaguer, en principi, si donem el servei, hem de buscar un servei que sigui més gran, més públic, no? Més que no pas el fer de cedir un espai perquè una empresa privada acabi ficant el caixer. Per tant, enteníem que era una moció que hi entenem la bona intenció, però que enteníem que anàvem molt allunyada de que amb petits retocs se pogués aprovar. Per tant, el que havíem decidit al govern és que el vot seria negatiu perquè no enteníem, diguem-ne, que aquesta fos la solució i, en tot cas, els emplacem que si volen fer alguna moció en què anem a demanar a qui realment hi té responsabilitat, que no són els municipis, que hi hagi un tracte més just de tots els serveis públics que ells han de tenir obligatòriament, i aquí inclouríem la llum, inclouríem el telèfon i altres coses, doncs això ho podem pactar. Però una mesura com perquè haguem d'anar als pocs, que ja li dic que són molt pocs els que hi ha, perquè si repassen mentalment de cada entitat bancària, la immensa majoria estan dintre. Per tant, representa que al final estaríem parlant d'una quantitat quasi insignificant per acabar dient, fiquem 10.000. Bé, doncs fiquem 10.000. Senyor García.
Sí, en la seva explicació m'ha vingut al cap una pregunta, a veure si ho entenc bé. Aquest caixer de marca blanca entenc que funciona per a tots els bancs, no?
Sí.
I no, si tu vens d'un banc a un altre no genera cap interès cap al usuari. Vull dir, si... La pregunta és, qui fica els diners en aquest caixer?
Qui fica?
Els diners.
L'empresa. L'empresa en nom de cada banc.
Sí, bueno, si volem veure l'exemple, el municipi del qual parlàvem és Villalobos del Rosario, a Cádiz, i allí és un clar exemple de com funcionen i de bé que ha anat a nivell de dinamitzar el municipi.
Ja, representa que
les
condicions del traure diners dependrà de les condicions que cada banc tingui en cada client.
Però aquest servei entenc que l'Ajuntament l'ha de pagar o alguna cosa.
Això va en funció del moviment que tinguis.
Exacte. Si tu tens molt moviment...
Si tens molt moviment és gratuït i fins i tot te poden arribar a pagar.
Exacte.
I si no, llavors pagues un lloguer. Això és el que estem negociant.
Volia dir que me referia, no volem cedir un espai públic als bancs, però contratem una empresa privada. I no, sé,
no, home, no té res a veure. Una cosa és anar amb el dit a dir, senyora entitat bancària, li regalo això, sí. I l'altre és ficar...
Jo me referia
un espai on totes les entitats bancàries hi poden treballar. I això ho veig com a servei públic. Trobaria lògic que això fos un servei públic, que n'hi hagués a tots els municipis i tothom pogués tindre un caixer. Això ho trobaria el més normal del món, més que no pas que cada entitat tingui el seu i que et cobrin en funció si traus d'un banc o d'un altre, etc. Per tant, aquesta operativa el que permet és que fins i tot en banca ètica o en qualsevol tipus d'entitat tu hi pots operar. Tu pots operar amb aquell caixer.
Però És un servei que hem de pagar, vull dir.
El?
És un servei que hem de pagar.
Qui?
L'Ajuntament.
Probablement no, pels números que tenim.
Suposo que l'empresa s'endurà una comissió o alguna cosa.
Dels bancs. És un servei que fa els bancs, no a nosaltres. A nosaltres, si tinguéssim menys de 150 operacions al mes, hauríem de pagar lloguer.
Si volem, els podem explicar un dia, que sí. Un dia i els expliquem.
No. Dic, el que passa és que això no és una cosa...
Perquè ja no em sembla malament, però no l'acabo de...
Sí, no,
això ho podem explicar. De totes maneres, ja dic, no és una cosa que haguem mogut ara en dos dies perquè vau dir-ho de la moció. És un tema que estàvem treballant. Llavors, si ha sortit a la palestra abans d'hora, abans que ho tinguéssim tancat, perquè hi ha més d'una empresa, és perquè via la moció hi va haver una pregunta. I clar, si hi ha una pregunta, doncs, el regidor de l'àrea va respondre, simplement. No hi va haver... No m'he passat jo de dir, fem notícia. Si haguéssim fet notícia, que haguéssim sigut nosaltres com a paeria, haguéssim fet una roda de premsa per dir que fèiem això o fèiem allò. En comptes d'això, el que va passar és que te pregunten a veure el què i pues, se va respondre simplement.
I no s'arriben acords d'aquest tipus.
Clar, és que simplement, perquè en aquesta notícia hi havia almenys tres punts que coincidien amb la nostra moció. Un era, bueno, el caixer, que no era ben bé la mateixa manera, sí que era,
home, no té res a
veure, no era el mateix, però per exemple també parlava de taxes, com la moció, i també parlava de parlar amb els bancs.
No, per taxes, perquè li van preguntar sobre taxes.
Clar, i llavors, com que s'incloien coses, pensava, home, ens hagués agradat que ens haguessin explicat, ei, senyor, sobre aquest tema estem fent això. Que ho sapigueu. Bueno,
sí.
Més que res, sabent que ja sortia premsa, que nosaltres ens assabentaríem per la premsa, és més que res perquè, al ser companys de consistori, no sí que ens hagués agradat tenir aquesta informació de primera mà i no haver-la de llegir a
sí, però ja dic, una cosa seria llegir si realment nosaltres haguéssim generat la notícia. Llavors, compartiria, diguem-ne, que la generació de la notícia doncs no ha sigut correcta, perquè abans us ho podíem haver dit. Això, sabeu que moltes vegades amb certes coses fiquem un missatge o fem alguna reunió quan creiem que és prou important, no per tot el que fem cada dia, que si no, no acabaríem mai. Però sí que és cert que en aquest cas és un tema de reacció, és a dir, fan la moció, te venen a preguntar, i representa que quan te pregunten pues el regidor va respondre simplement, vull dir, no vam generar una pregunta diferent, i si diu alguna cosa de taxes és perquè evidentment li van preguntar sobre taxes, i si diu, o sigui, no és que anés a desmuntar una moció ni molt menys, vull dir, simplement hi va haver aquesta,
no,
aquí, haver aquesta possibilitat.
Hi ha dues qüestions que nosaltres com a departament anem treballant, qüestions de bretxa digital i molt detectades, sobretot gràcies al passaport Covid. Per tant, allí ens va permetre conèixer a molta gent gran que no ens venia i que hem acabat orientant també amb temes d'aquestos. Per tant, que vam dir, doncs parlem amb qui puguem i mirem de fer-hi el que fos necessari, doncs una acció de govern qualsevol.
Molt bé, alguna pregunta més?
Sí, més que res, ens hauria agradat defensar una miqueta també la moció, que només l'hem llegit, no hem tingut temps i no ens ha donat paraula, però bueno...
Bueno, en principi us he donat la paraula i vosaltres només heu llegit i heu parat.
Primer hem llegit i després fem el torn de, com sempre fem, no?
Depèn.
Sempre ho hem fet així, però és igual, no passa res.
Igual.
No passa res, o sigui, no discutirem ara per si hem parlat o no. Vale, primer de tot, nosaltres entenem que aquesta moció ha funcionat a altres poblacions com és el Vendrell. És una miqueta seguint la línia de la moció del Vendrell, que també van aplicar la pujada d'aquesta taxa i van aconseguir que, per exemple, un banc com CaixaBank canviés les maneres d'atendre la gent gran, i per tant entenem que pot arribar a funcionar aquí a Balaguer. I el tema d'ubicar caixers en espais públics, se podria buscar locals, se podria buscar la manera, simplement és estudiar de com se podria arribar a fer, i entenem que l'administració no ha de ficar ni un euro públic per a un servei financer bàsic que presten les entitats privades. Nosaltres entenem, pel que han comentat, que primer també ens va sobtar una miqueta el tema de la notícia, perquè si vostès tenien tot aquest plantejament que avui estan explicant aquí, el mateix grup ens haguessin pogut dir, ei, tenim tot això damunt de la taula, si voleu retireu la moció, la posposem, durant un mes us expliquem, treballem, haguéssim pogut fer això, no vam tindre cap tipus de resposta en aquest sentit, i per tant, no ens sobte, perquè potser ja ha passat alguna altra vegada i llavors, però sí que ens sap una miqueta de greu. Amb el tema que han explicat del tema del caixer, aquest públic, que agafarem una empresa privada, que agafarà un conveni amb els bancs, amb la banca privada, clar, al final això, si l'Ajuntament pot arribar a cobrar, això ha de sortir d'algun lloc, no? I al final això d'aquí acabarà sortint de comissions cap a al ciutadà. Llavors, no entenc com l'Ajuntament pot arribar a cobrar si es fan moltes operacions. Però, bueno, com vostè ha dit,
és
ens podem
servei.
Sentar i ho parlem. Si
això és un servei que està funcionant, ja dic. Aquí és, hi ha aquest poble de Baix de Càdiz, però n'hi ha molts més per Europa i per Estats Units. Llavors, el que fan aquestes entitats, entre cometes, és com si fessin caixer és marca blanca, clar, d'algun de ser, no el faràs tu un caixer, no et ficaràs tu aquí amb l'electricista a muntar un caixer, per tant, tu tens el caixer, algú el controla, fica els diners, etc etc, i la despesa aquella va repartida en funció de cada entitat el tracte que pugui tindre amb els seus clients, per tant, és el mateix que l'altre, al final els altres llocs on vas bé que et cobren els manteniments de les coses i entra aquest servei. L'única diferència és que d'una manera tens que pràcticament tens l'obligatorietat de treballar doncs, amb els quatre grans, per dir-ho d'una manera, i de l'altra manera doncs, també obres a que en aquesta manera pots retirar diners doncs, de bancs mitjanets, petits, banca ètica, caixes solidàries, i de moltes altres entitats que en condicions normals a dia d'avui no tens servei, no? Per tant, estàs ampliant el servei. Nosaltres entenem que, ja dic, aquí hi ha el llistat de totes les entitats que hi tenen tracte, i evidentment els grans també hi són, perquè hi ha la cadena 6.000 i tots aquests, per tant, tots hi poden treure.
Clar, jo entenc que amb el que està dient al final és un caixer d'una empresa privada que instal·li en un espai públic, no?
Però l'empresa, però és que no és el mateix, eh? Un servei, encara que te'l gestioni una empresa privada, que sigui universal perquè pots treballar amb tots, no és el mateix que un caixer d'una empresa privada en què has de treballar amb una empresa privada.
Bueno, però llavors,
jo crec que són coses molt diferents.
És a dir, però jo entenc que al final aquest caixer haurà, o l'empresa aquesta haurà de buscar els convenis amb cada una...
No, ja els té.
Vale, llavors, jo entenc que amb això, si podem aconseguir això, el punt quart, que és el tema de la bonificació del 10%, si s'adhereixen amb això ja ho compliríem, no?
No té res a veure.
No, perquè és
el
mateix banc.
Aquest caixer és promocionat, és un servei públic.
Llavors,
s'hagués
pogut canviar el contingut del punt quart, amb el sentit de que si s'instal·la aquest caixer públic i la banca o el banc privat té un conveni i s'adhereix amb aquest caixer, doncs tindria una bonificació del 10%. Llavors, jo entenc que el punt tercer, que el que diem és que augmentem, que pot tindre una bonificació del 80%, si preste un servei presencial segons uns criteris a la gent gran i a la gent que no té accés al món digital, senyor... això també aconseguiríem i forçaríem que hi hagués aquesta atenció que tan necessària és.
Senyor Ricard, a veure, a nosaltres no ens ficarem a fer unes normes de lo que és un bon servei bancari, ni tenim personal ni coneixements per poder fer això. Per tant, nosaltres el fet de poder fer un estudi per veure quin és el servei bancari que funciona, això ho ha de fer un organisme superior. Ho ha de fer Consum de la Generalitat, ho ha de fer l'Estat, ho ha de fer qui sigui, però no nosaltres. Nosaltres no estem en disposició de dir si vosaltres feu depèn de què, us aplicarem... Home, això amb una ordenança ha d'estar molt taxat. Tu has de dir, i això què vol dir? Que obriran en aquesta hora, que tancaran en aquesta hora, que hi seran en aquesta hora, que no sé què. Nosaltres hem de fer això, home, això és una cosa que ha de fer l'Estat o la Generalitat, no l'ha de fer un ajuntament.
Nosaltres no podem determinar quin servei volem pel ciutadà o quin és el millor servei, fer la banca privada, que al final acaba sent un servei essencial.
I que no n'hi ha molts altres serveis essencials?
No, però amb aquest hi podem actuar perquè tenim una taxa, no? Però amb aquest tenim una taxa que hi podem actuar sobre aquesta taxa, sí o no? Evidentment, a l'hora de demanar l'hora per anar al metge, no hi podem actuar perquè no tenim una taxa per poder actuar sobre que hi hagi un millor servei per poder demanar hora al metge. Això ja ho estan treballant, també hi ha l'associació de la gent gran que està treballant sobre tots aquests temes de necessitats que tenen la gent gran.
Perfecte.
Però amb aquest hi podem treballar, llavors amb aquest hi podem actuar i podem intentar forçar perquè la banca doni un millor servei.
Nosaltres no veiem que sigui així, creiem que la solució a l'altra és més bona, més pragmàtica i alhora, la veritat, aconseguirem resultats. De l'altra manera, no aconseguirem cap resultat.
Però llavors, el que no entenc és que si no trobem bé això, no, consideren que no es pot millorar el servei o no podem marcar...
No, això no hem dit, nosaltres diem que s'ha de millorar el servei.
Vale. Però llavors, si no podem fer res com a administració perquè es millori el servei, les entitats bancàries milloren el servei a la gent gran i a la gent que no té accés al món digital, per què estan fent un estudi?
No. Nosaltres el que fem és passar les informacions als que sí que poden fer-ho. Nosaltres no podem dir a la Caixa com ha de donar el servei. L'Estat, la Generalitat no crec que ni tingui competència en el tema, l'Estat sí que podia fer unes normes. Si l'Estat fes unes normes, nosaltres encantadíssims, per tant, què fem? Detectar els problemes i passar-los més amunt, però intentar que cada municipi faci de franctirador amb un problema que és global, doncs no li veiem. Nosaltres què fem? Buscar solucions efectives que puguin solucionar. L'altre, si nosaltres hem de fer una ordenança que passi tots els reglaments que toqui, que jurídicament sigui impecable, en què resulta que en funció d'uns requisits, d'uns protocols que ens haurem d'inventar, en funció d'uns protocols, si compleixes això, i per què de 9 a 2 i no de, de 8 a 3? I per què de 7? O sigui, clar, ho trobem tan poc normal. Per què? Perquè què farem? Nosaltres farem això i a Mollerussa faran una altra cosa. I a Vendrell en faran una altra. I a Lleida en faran una altra. I bé, això no té sentit. Això entenc que la problemàtica no és exclusivament balaguerina, la problemàtica és global. Per tant, nosaltres hem d'anar a solucionar el tema i, en tot cas, insistir i queixar-nos a les entitats superiors que facin el que han de fer, que és defensar la gent gran, que puguin tindre aquests suports. Hi ha moltes vegades que trobes que amb això, per exemple, que vam fer d'ajudar pel tema Covid, que la gent mos trucava, tenia problemes amb telefòniques, tenia problemes, amb telefòniques vull dir, de telefonia, no la marca concreta, teníem, d'aquí és on vam començar a fer els estudis aquests, i bueno, doncs quins són els problemes? I els intentem passar més amunt i dir, escolta, aquí hi ha d'haver uns drets bàsics per a aquesta ciutadania. Què fem nosaltres ara? Dir que no treballarem amb Endesa si Endesa no tracta a la gent, no té un lloc obert unes quantes hores i que no facin espera i que no hi hagi... O sigui, clar, no té massa sentit. La fixació de quin és el servei que es pot donar no es pot donar des d'un ajuntament de 18.000 habitants. Això és una cosa d'àmbit molt superior. Simplement era això. Passem a votació? O teníem alguna cosa més?
Jo volia dir, em sembla que les coses no són excloents, que no estem demanant que es faci una investigació profunda, sinó que bastaria conversar amb els directors de les entitats i assegurar-se de que tenen un horari ampli per servei a la gent gran.
Molt bé, i si ampli, no es compleix definim
això,
ampli.
És en el moment que podríem fer servir la taxa. Només
és aquest. És igual, no cal discutir, no ens aclarirem. Votarem i ja està. El tema és, si fiquem una taxa així, en què el risc és que tanquin, i en cas que el tanquin no hi podem fer res, entenem que no té sentit. Per tant, el que hem de fer és donar un servei. És aconseguir que la gent tingui un servei. El lloc que hi ha més mal servei de tota la... de tot Catalunya és a la zona de Ponent, on hi ha molts municipis que s'han tancat. I jo sé de molts municipis, per això n'hem estat parlant, que estan pendents de nosaltres, som els més grandets, si ens atrevim i ho tirem endavant, per poder veure si es poden fer alguna cosa similar. Però per resoldre la problemàtica, no per ajudar després aquestes grans empreses a sobre decidirem un lloc, i si no fas això et ficaré 10.000, i si no... No, és a dir, a solucionar el problema. I més amunt hauran de resoldre quins són els drets bàsics de la gent gran i quins són els serveis bàsics que una entitat financera, una entitat elèctrica, una entitat de telefonia, etcètera, etcètera, de gasista, han de poder tindre per atendre les persones.
És que no són coses excloents. Em sembla raonable la seva proposta i em sembla que potser és millor que la de que els bancs fiquin ells un caixer en els espais públics. Jo crec que podríem fer una transacció. Podríem mantenir la idea de la taxa com una eina en la que poguéssim tenir una mica de palanca i en lloc del punt en el que nosaltres suggerim l'ús de l'espai públic perquè els bancs puguin ficar els seus caixers, adoptar la seva mesura. Jo crec que l'important és que fem alguna cosa,
evidentment.
Pressionem d'alguna manera als bancs perquè donin millor servei. Les bones idees com aquesta són bones, però sempre que la taxa també pot ser operativa.
Jo entenc que no, perquè és que a més el que anem a valorar, o sigui, la gent gran no necessita un caixer. Necessita atenció.
Precisament ve la taxa per això.
Per tant, fiques un càrrec sobre una taxa sobre un caixer
si no compleixen
per apretar que facin altres coses. Per tant, està claríssim que ja es veu que no és per això per lo que s'ha creat una taxa. Per tant, en tot cas, el que necessitem és que des de més amunt obliguin a fer el servei que toqui.
Per això orientàvem a consum la gent.
Clar, nosaltres quan hi ha problemes d'aquestos sempre ens orientem a consum i entenc que és consum que ha de garantir això. Jo crec que l'Estat hauria de ficar unes línies vermelles en quant a servei a les persones grans, perquè la diferència digital que hi ha moltes vegades, mira, avui em sembla que ho explicava el Gerard, que es va trobar que va haver d'ajudar dues persones al caixer. Per tant, el tema no és només el caixer, el tema és l'assistència. El que passa és que via el caixer pot solucionar certs temes, però el tema és l'assistència, no el caixer. Bueno, passem a votació, si us sembla bé. Vots favorables a la proposta? Vots en contra?
Quedat empatat, 8 vots a favor, 8 vots en contra.
I aquesta va amb vot de qualitat?
S'ha de votar per segona vegada.
Doncs pues votem per segona vegada. Vots a favor? Vots en contra?
el mateix resultat perquè de desestimada la, la moció pel vot de qualitat de l'alcalde.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 351-2022, moció per a la commemoració internacional de les dones. Llegirà la, la paella la Laura.
Sí, voldríem sumar també a la de llegir-la.
Està l'expedient.
Sí. El... Perdó. Nosaltres ens hi voldríem sumar.
Sí.
Perquè també voldríem fer la reflexió que al seu dia, quan vam, vam presentar una... Un moment, sisplau. Quan, que el, em sembla que va ser la senyora Núñez que en un ple se va fer una declaració institucional sobre no sé quin tema i va demanar que quan hi hagués temes d'aquestos se fes una declaració institucional tots conjuntament perquè hi hagués més força. Tenem que aquest també era un moment per fer una declaració institucional i no pas una moció. També ens haguéssim pogut informar que es presentava a última hora.
Va arribar molt d'última hora i francament bueno, un, ho he sabut avui. Eh?
Jo crec que hi ha un grup de WhatsApp que s'hagués pogut dir presentem aquesta moció, evidentment ens hi sumem, estem completament d'acord, però sí que una miqueta com ha anat tot.
Ho hauríem d'haver fet, és veritat.
Jo val a dir, i ho sap la Laura, que jo he sabut avui.
Sí, sí.
No. En principi, quan ho vam tancar amb l'Enric el ple, l'única moció que estàvem esperant és la que vosaltres havíeu anunciat i en principi no ens ho havien dit de que ni passarien una. Per tant, si us sembla bé, ja la sentireu. Vull dir, en principi és molt... És la genèrica. Sí?
El ple en referència és el novembre, d'acord amb la moció del 25N, en aquests temes, en aquestes dates assenyalades pel col·lectiu femení, doncs crec que aquest tipus de mocions s'haurien de tenir una mica més abans.
I, no, segur, segur.
Sí, i el que vaig corroboro, el que vaig dir en aquell dia, que seria molt interessant doncs, de fer unitat i fer pinya en aquests temes, perquè ens afecten a totes i tots.
No, és evident. Va ser a dir, quan m'han dit al matí que hi havia la possibilitat, dic, hosti, també sabia greu no passar-la, perquè representa que la fas just abans del 8 de març i si la fes posteriorment perd una miqueta l'interès, entre cometes, perquè d'una manera ja t'hi has adherit amb això i representa que quan fas la commemoració ja ho tens i per tant havíem decidit si ho passàvem o no ho passàvem. S'ha ficat, és veritat que no teniu l'avisador, l'hem ficat a l'expedient i ja que s'ha hagut de ficar, però dic,
jo també... Els canals potser menys informals, però també són útils a l'hora de dir entra una moció, sí. És aquesta. Fem això? Vull dir, a vegades tens canals informals que lo...
No, sí,
però que a vegades són molt àgils i llavors...
Doncs imagina lo informal que és que jo ho he sabut avui. De totes maneres, tothom està d'acord amb discutir-la, no? La moció? Sí? Val. Doncs, lleixes? Sí.
Vale. Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Exposició de motius. Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones. Una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria d'impregnar cada dia de l'any dins i fora de les administracions. Ja fa 2 anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s'ha fet evident l'enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, això no ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi, però no ha estat l'únic. En conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s'han agreujat. Segons l'últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13% respectivament. Això es tradueix en que les dones cobren de mitjana entre 3 i 7.000 euros menys a l'any que els homes. Tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius. Només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència. Són penalitzades en l'àmbit professional quan són mares i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l'acció política. A més d'això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel fet que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes les feines i gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles. Aquest és un pas important cap a la corresponsabilitat, però n'hi ha d'altres. Des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes s'estan tirant endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el Servei Públic de Cangurs. I els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, també hem d'impulsar canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida. Per exemple, afavorir la implantació d'horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats socials i personals. El temps també és una mesura de llibertat, equitat i benestar. I si parlem de llibertat, cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir, per exemple, garantir el dret d'avortar a qualsevol lloc del país i vetllar també perquè les dones joves, a partir de 16 anys, ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal. Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal que massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional i la violència vicària són diferents expressions de la violència masclista que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatre fins a erradicar-les. Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures avui i cada dia de l'any, el grup d'Esquerra Republicana de la Paeria de Balaguer, i en aquest cas els grups que s'hi vulguin afegir, és a dir, de tots, doncs tots els grups que formen part del ple de la Paeria de Balaguer, proposem l'adopció dels següents acords. Primer, posar totes les eines de què disposa la Paeria al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi. Segon, aplicar la perspectiva de gènere en les actuacions de la Paeria. Tercer, continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l'assetjament sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci amb la creació de plans d'igualtat i protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament en compliment de les lleis catalana i espanyola de l'igualtat efectiva. Quart, promoure que les empreses del municipi posin en marxa l'elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l'eliminació del terra enganxós, la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d'igualtat i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Cinquè, impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que de manera molt majoritària afecten dones grans que viuen soles. Sisè, impulsar la declaració de Balaguer com a municipi feminista i adherir-se al decàleg per a la construcció de ciutats feministes. Setè, donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del moviment feminista. I vuitè, comunicar aquest acord a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i a les entitats municipalistes.
Gràcies. Alguna paraula? No? Entenem que sigui unanimitat, senyor secretari?
Sí, queda aprovat per unanimitat per assentiment.
Molt bé, passem al punt següent, que són ja les activitats de control, que es dona compte dels decrets d'alcaldia de l'11 al 261. Hi ha alguna pregunta sobre decrets? No? Sí, senyor Ricard?
Sí, en el decret 33 de la pàgina 101, sí, ho dic bé, 33, pàgina 101, que ve que hi ha les bases pel procés de selecció de personal pel projecte d'especialització competitiva i territorial del Green and Circular.
Sí.
S'han obert ja la convocatòria de les places? Sí. Vale, ho dic més que res, un dia vam demanar que totes aquestes places poguessin publicar a través de xarxes, a part de publicar-les als portals. S'ha publicat?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. T'he dit que no ho he vist, per això pregunto a veure si estava obert i s'havia publicat. Vale, doncs llavors, correcte. Després... Vale, el decret 260 de la pàgina 619. Que farem la modernització de les infraestructures del Teatre Municipal de Balaguer, que l'import ascendeix a 100.000 euros. Entenc que això és part d'aquell projecte del tema de clima, de...
Un segon. Pàgina 619.
619. Si no ho he apuntat malament.
No, això és una altra part. Això són infraestructures, això són els com diuen, els motors elevadors de...
És la mecanització de barres,
sí,
de
barres, això.
De la maquinària al teatre.
Vale, és que com que hem vist un port baix, dic, igual fan una primera fase d'aquell projecte que vam parlar al seu dia del tema del clima, vale, d'acord.
No, el que passa que han anat sortint línies de suport i llavors el que han fet és anar a mirar a veure si amb alguna podíem mirar i estem preparant projectes per poder-nos presentar. Aquí, bàsicament, el tema amb la mecanització de les barres, que feia temps que ho miràvem, però que tot val molts diners, és que si la tens mecanitzada, en principi una persona sola et pot muntar i desmuntar coses, d'altra manera sempre necessites algú altre perquè fascinava mentre tu estàs operant. No? I, per tant, la proposta que vam fer des dels tècnics és poder optar a la mecanització. L'altra era la part de climatització, on hem de fer alguna modificació al projecte perquè no milloràvem lletra i, per tant, no podíem anar amb alguna de les subvencions que teníem previst, perquè sí que millorem eficiència, però no és suficient per saltar.
Vale, d'acord. Després, el decret 235 de la pàgina 571.
Que és 571?
Pàgina 571.
Ah, enrere, vale.
Sí, enrere, sí, me n'he saltat un, perdona.
No.
Que és la compra de local d'aquí de la plaça Mercadal.
Sí.
Evidentment, estem d'acord en que es compri el local i que tiri endavant i que es pugui ubicar algun servei municipal. El que sí que ens sap una miqueta de greu que al seu dia, com que hi va haver una abstenció, participar en negociació de part de l'alcalde, uh-huh, aquí al ple li van proposar a l'equip de govern de crear una comissió d'un representant de cada grup per intentar que sigui el més transparent possible. No diem que no ho siguin. Però sí que per una mica crear aquesta comissió, clar, no hem rebut resposta, tampoc no ens han dit ni sí ni no, i clar, ara hem vist el decret conforme que ja està, ja s'ha fet l'oferta, hi ha hagut una segona oferta, s'ha acceptat, endavant amb la compra, no estem dient que no es compri, però sí que una miqueta de reflexió és de dir, home, li vam fer una proposta, almenys que hi hagués hagut un retorn en el sentit de si s'acceptava o es volia fer o es considerava que no era necessari. Més que res, aquesta reflexió. Vull dir, no...
Sí, bueno, no recordo que s'hagués quedat així, si vam quedar així, disculpeu, perquè no,
després,
jo,
inclús,
no recordo que s'hagués quedat així.
Inclús hi vaig comentar amb algun altre
que
regidor del que té govern. Que...
Quan teníem que era una operació que podeu considerar necessària, diguem-ne, perquè vull dir, és costat per costat. Sí que és cert que al començament haguéssim preferit que hi hagués alguna altra activitat, però això ja feia molt temps que era buit. Per tant, no haguéssim anat, malgrat que al començament sempre ens ha vellit, diguem-ne, com a espai per poder tindre i fer més serveis, però sí que és cert de que haguéssim preferit que hi hagués hagut activitat. No? Per tant, és allò que vam estar un temps esperant a veure i ho van ficar amb un preu molt alt i van anar baixant-ho i bueno, vam estar sempre a l'espera de si es ficaven una miqueta amb algun preu que fos més o menys racional i llavors va arribar un moment que quan ho vam veure, diguem-ne, que era més o menys assumible, llavors vam veure que hi havia aquesta possible, que jo entenc que no, però és igual, ja em vaig abstenir igualment, perquè no hi ha cap mena d'interès privat, hi havia una coincidència de cognoms i res més, i per tant, a partir de llavors ho van portar, diguem-ne, a la part dels paers, per tant, evidentment m'anàvem dient si anàvem avançant o no, o si me'n sortíem, evidentment.
No, sí.
I ara, en principi...
Amb la compra i tot estem d'acord, vull dir, simplement la reflexió...
Ja tenim també la valoració... Aquí ja hi és el que hi ha, la valoració, o sigui, ja tenim el paper per part, el permís, diguem-ne, per part de la Generalitat, també. Ja dic, no recordo que haguéssim quedat, que havíem... Tampoc en tenia per què, potser per això no ho recordo, en quant a que semblava que era una adquisició, a veure si és una cosa molt... que pot crear més discrepància, potser sí, però bueno, semblava que com a espai, no? És a dir, ja sabeu que tenim la dificultat que tenim aquí a l'Ajuntament, l'Ajuntament bastant bé, s'han anat arreglant coses, però, per exemple, jo que sé, el mateix ascensor són un no va, l'altre és molt, molt, molt justet, de fet, hi ha cadires de rodes que es troben amb dificultats i, per tant, evidentment, el que volíem és poder muntar un sistema d'atenció que pogués ser, diguem-ne, a planta baixa, etcètera, etcètera. I això no es podia fer, que ho vam plantejar al començament de tot, el hall que tenim ara, perquè realment el destrossaves tot. Si aquest hall tan guapo l'amplies de casetes per fer oficines, home, la veritat és que sabia greu, no? Poder tenir, si teus la paeria de Lleida, que és un palau gòtic, devem tindre la millor entrada de llarg dels ajuntaments i te serveix, pues, jo que sé, ara per exemple s'està donant sang, és a dir, tens moltes activitats, és un espai, no sé, molt, molt noble com per partir-lo amb això, no? Per tant, quan va sortir aquesta fusió també vam mirar altres possibilitats, el local de l'altre costat, però era massa petit, sí. Ja fa temps que anàvem mirant i aquest semblava que si es podien ficar a tiro era això, vull dir que no recordo haver quedat amb això, però bueno, podem repassar actes així com ve. D'acord, alguna cosa de més? No? Doncs passaríem en tot cas a pregs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? Sí?
Jo tinc un parell de qüestions molt ràpides de contestar. En primer lloc, quan estarà disponible ja l'informe sobre l'Àngel Guimerà?
L'informe...
Comentar que estaria sobre finals del mes de gener, inicis del mes de febrer.
Sí, ja vam explicar, hi ha hagut un tema de salut de la persona que ho portava i hi ha hagut de delegar-ho amb una altra persona, sé que estan, i ara ens han donat com a data abril.
Abril?
Abril, sí.
Vaig, mentes bé, abril.
Sí, ja dic que és un tema...
Així van quedar, d'acord, o sigui, fins a l'abril tindrem l'informe definitiu. I la segona pregunta és quan ens trobarem per poder parlar sobre les al·legacions a l'ordenança d'animals?
Bueno, avui hem tornat a repassar una miqueta el què, que he de quedar per la segona part de la que no vam acabar a la reunió que vam tindre i en principi la idea és pugueu acabar, ho té obert i tot. Vull dir. Falta quedar un dia amb vosaltres.
Sí, sí, estic aquí. Per les al·legacions de l'ordenança d'animals. Sí, sí, és que, bueno, és que de fet ja no ho tanco.
Molt bé, alguna pregunta més? Senyor García.
Sí, la primera intervenció és, no és una pregunta, és un, bueno, he observat que l'escala que va del pont a baix al riu està bastant malmesa.
I l'escala del
la
pont?
Passarà, no.
De quin pont?
No, de la que la passa, no.
Bueno. De quina passarel·la?
La nova.
De la passarel·la nova davant del xalet Montiu, el que fa baixada. Sí, bueno, això forma part del projecte que vam dir del... d'arranjament de la passarel·la, sí, sí.
Vaig veure una foto i pensava que era el d'Esperona, era l'instar que...
Sí, 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 no, jo hi vaig passar... N'hi ha l'altre dia que fèiem la plantació d'arbres, que la fèiem allí a prop del mur aquell que vam trobar, vaig baixar per allí, i francament, de baixada no me'n vaig adonar de que estigués tan així, perquè quan baixes no veus tant l'escala.
Quan puges és quan...
I quan puges vaig pensar, sí, doncs sí, era dins del que s'ha d'organitzar de la passarel·la, hi ha també l'escala. El manteniment.
L'altra pregunta és sobre la il·luminació nova de la plaça Sant Domènec. L'he estat estudiant i bueno, ja saben vostès que jo tinc una certa sensibilitat amb això de la il·luminació pública, perquè sí. Com vam estar al govern i com vam estar al Consell Comarcal ens interessava molt per mantenir la qualitat de la llum de la zona, per afavorir el cou. I he observat que les llums que hi ha noves, aquelles blanques, són llums, m'he estat mirant les bombetes i són llums planes que estan col·locades de manera horitzontal, de tal manera que almenys el 50% de la seva il·luminació se'n va cap amunt. I això me sembla que està fora de la normativa de medi ambient. Així que jo els instaria que repassessin aquella d'això, perquè si volen mantenir aquest tipus de bombetes, com a mínim haurien d'estar amb una mica de visera perquè la llum no es dispersés cap amunt. Jo crec que hauríem de tenir aquest gesto perquè ja sé que no, el Balaguer no forma part de la zona d'exclusió del cou, però...
Sí, sí que forma part.
Pues, bueno, pues en aquest cas amb més motiu hauríem de tenir cura amb aquest tipus de coses. L'altre aspecte, que ja no és dins de la normativa, però sí que a mi em preocupa, perquè està clar, o és, ja, almenys des del punt de vista científic ja està molt clar que la llum blanca és nociva, perquè conté bona part de radiació ultraviolada, que és nociva per els éssers vius i pels animals i per nosaltres també. Pues jo crec que almenys quan nosaltres estàvem a l'equip de govern teníem la sensibilitat de procurar que la nova il·luminació fos sempre de lo que es anomena 2.000 o 3.000 graus, que és la llum de color una mica més groquet. I jo crec que en aquest cas no és encertat el color que s'ha escollit per les bombetes, per aquesta raó, no? Perquè lo que fa, a part de que la meitat de la llum se'n va cap a dalt, és el color que s'ha escollit és nociu. És, jo crec que si pogués ser s'hauria de mirar de rebaixar la temperatura dels LEDs perquè no sigui nociva. I jo crec que és una cosa de qüestió de sensibilitat. Ja sé que no estem lligats per la normativa, però aquest tipus de llum la podríem evitar perquè és millor per la salut i tampoc altera el conjunt. No?
No, ho farem mirar. De totes maneres, la llum blanca en si no és problemàtica. La problemàtica és la llum blanca LED, que encara no el saben fer sense el pic d'ultraviolat. M'explico, la blanca en si no genera cap mena de... La blanca normal no té blau. La que té blau és el LED. El LED blanc, de moment, encara té una punta blava. Recordo quan érem jovenets que ens pintàvem les bombetes de color blau per concentrar-nos més a l'hora d'estudiar. Per tant, cada llum té la seva... Sí, bueno, la llumeta agafaves, pintaves amb blau i el blau te permetia més concentració que un vermell que et deixava més relaxat i t'adormies.
Sobretot la...
No, això ho farem mirar. De totes maneres, no està, ja et dic, no, s'ha de fer la prova de llum, no està lliurada encara l'obra, eh? S'ha de fer la prova de llum, no he tingut encara temps de...
És un punt que s'ha de tenir en compte perquè ens quedaríem fora de normativa.
Entesos, gràcies. Sí?
Bueno, jo tinc dues o tres qüestions. Sentim fa dies rumors, i voldria saber què hi ha de cert o què, de que es farà un nou tanatori, crematori... Com que no sabem si és cert, si no, i se parla molt i ens pregunten i no en tenim ni idea. Saber què hi ha d'això.
Això és una iniciativa privada, hi ha hagut gent que ha vingut a preguntar per certes coses, se'ls ha informat, evidentment. Crematori, evidentment, no hi pot haver dins de la ciutat, ha de ser en parcel·les separades, etcètera. Hi ha tota una normativa, si veieu el que hi ha a Lleida, que és allà al cementiri gran, diguem-ne, està a la part de darrere, apartat, etcètera. Per tant, està clar que si es fa crematori serà en un lloc diferent, i sí que és cert que hi ha hagut gent pues, que s'ha interessat en quina normativa calia complir per fer una sala de... De fet, no és ben bé un tanatori. Hi ha una diferència legal entre tanatori i sala de vetlles. S'han interessat per sala de vetlles. La diferència és que un tanatori és un lloc on manipules els difunts, i quan manipules els difunts no pots fer en cap espai que tingui contacte amb parets. Han de ser en llocs més aïllats, en polígons, han de ser... Hi ha tota una normativa, i en canvi una sala de vetlles, que és el que habitualment diem nosaltres tanatori, vale, és una cosa diferent. Per tant, sí que és cert que hi ha hagut interès, com n'hi ha hagut altres vegades, una primera vegada que ens ve gent preguntant sobre la possibilitat de fer un tanatori o una sala de vetlles en aquest cas, i nosaltres pues, donem tota la informació des del punt de vista legal del que s'ha de complir, el que no s'ha de complir, i ja depèn de si volen tirar endavant o no la compatibilitat d'usos respecte al tema comercial, i és al 100%, per tant no hi ha cap requisit, sempre quan no hi hagi manipulació de difunts ni, evidentment, incineració, no hi ha cap requisit. Val? Per tant, sí que és cert que hi ha hagut gent que se'ns ha interessat, però, bueno, diguem, els últims anys se'ns havia interessat altres, eh? Per tant, faltarà veure si realment acaben tirant-ho endavant.
Vale, d'acord, gràcies. Després, una altra cosa. Rebem queixes de veïns del carrer Països Catalans que amb la distribució dels contenedors es veu que, clar, s'han fet aquestes illes que feu, s'han reubicat, però al no ficar més contenedors i haver molts veïns, creuen que no els acaba d'anar del tot bé, que s'omplen molt aquells contenedors i que no acaben de trobar-ho...
Els únics contenidors...
països... Bueno, sí, perquè, per exemple, hi havia... bueno, on viu, per exemple, el senyor Ricard, perquè és que és això, no? Doncs estàvem darrere, doncs ara se n'han d'anar a la plaça Països Catalans, potser? Bueno, no és que així, ell, no m'ho ha dit ell.
No, però
és
de selectiva.
Al carrer Sant Lluís
sí.
Hi havia un contenedor que estava sol.
Clar, s'han agrupat, sí, clar. Nosaltres no ens preocupi que s'omplin els verds perquè la gent no els hauria de fer anar. La gent ha de reciclar. El que ens preocupa és que són plenes de reciclatge. Quan són plenes de reciclatge ens ho diu que en ficarem més. Però els altres, la gent, el que els hem de dir és que reciclin. És a dir, hi havia un mal costum en aquesta ciutat que era que a cada edifici es ficava un contenidor. I després s'han ficat els punts de selectiva. Què feia això? Pues que la gent tenia la comoditat que sortint de casa ho tirava tot i si estàs més conscienciat caminaves per anar a fer la selectiva. Per tant, el fet de fer punts, i ho sabíem, i sabem que hi haurà queixes, etcètera, etcètera, ho tenim assumit, la idea és poder tindre, diguem-ne, els punts agrupats. Per tant, en condicions normals, ningú té més lluny el rebuig. Però teòricament rebuig n'hauries de fer poquíssim. El que hauries de fer és selectiva. Per tant, si viu molta gent i hi ha problemes amb selectiva, ficarem un altre punt sense cap problema i ampliarem o bé el contenidor d'envasos, que és el que més s'omple, o simplement ficarem un altre punt com, de fet, amb... No sé, ara, Javier, quan n'hi ficàvem de nous? Ara és 8? De punts de selectiva respecte als que hi havia. Hi ha 8 punts més, per tant...
Vale. Per tot
valent. Sí. Clar, bueno, és que són cars,
eh?
D'illes.
Illes senceres, de tota la selectiva.
Deixant a part que hem agrupat els de rebuig amb les selectives que ja teníem, a part hem ficat 8 punts més, i tant de bona que s'hem de ficar més, que vol dir que la gent recicla més. Malauradament, quan se té queixen, els que s'omplen són els de rebuig, que són els que... No els ampliarem perquè s'omplin, és que el que hem de fer és aconseguir que la gent
recicli.
No anar traient, perquè a mesura que ho vas traient generes, diguem-ne, una facilitat que no hauria de ser.
Vale. I l'última, bé, també coneixedors de la problemàtica dels treballadors de la residència Eulen, saber si s'han ficat en contacte amb ells, si es pot fer alguna gestió per millorar la seva situació. Ens consta que aquest dissabte tenen una altra, la segona manifestació, perquè no els ja estan pagant els diners que els pertoque, no? que l'empresa ha rebut uns diners per a que els traslladés als treballadors i sembla que això no els ja està arribant. Si ens podien dir alguna cosa, si tenen informació.
Sí, tu mateix, si vols.
Avui he parlat amb el director de serveis socials de la regió de Lleida i també ens han ficat en contacte amb una de les treballadores que porta una mica el tema de moviment a dins de la residència, i el que ens ha comentat el mateix director de serveis socials, ara de drets socials, era que ells ja van fer la consigna de diners a l'empresa i que l'empresa ara mateix està retreçant aquest fet a instància judicial, però que ell creu que té totes les de perdre i que al final hauran d'acabar pagant com toque.
Sí? Perfecte.
No,
sí. Una pregunta ràpida. Bueno, va sortir les notícies que el Consell Comarcal va demanar llicència d'obres pel tema de Sant Francesc.
Sí.
Entenc que el criteri de l'Ajuntament segueix sent el mateix.
El que vam aprovar aquí.
Vam aprovar
sí,
la moció.
Nosaltres, en aquest cas, el que farem és dues peticions. Una és perquè representa que reobrirem l'expedient que va quedar tancat al seu moment en quant a que demanarem els aclariments respecte al forjat. Val? I per altra banda, si el projecte no s'adequa, evidentment tindrà un informe negatiu en quant a que no s'adequa al que està legalitzat, entre cometes, des del 2006, si no recordo malament.
Vale. Entenc que demanar l'informe preceptiu a patrimoni no és necessari en aquest cas.
No seria necessari, però no caldria, diguem-ne, perquè ja sabem el que diu patrimoni, que ho va dir al seu moment. Per tant, en aquest cas, si el projecte s'adequa, que pel que sigui no s'adequa, tindrà un informe positiu, i si no s'adequa, pues tindrà un informe negatiu.
O sigui, en principi s'adequa al...
No s'adequa.
Ah, vale.
Jo crec que no s'adequa.
Havia entès que en principi s'adequa.
No n'he fet l'anàlisi tècnic.
Vale.
Nosaltres hem mirat els planos, i la sensació és que respecte al que hi havia no s'adequa, entre altres coses, perquè clar, el forjat caldria determinar. Si recordo, quan vam fer lo de la moció, vam acabar ficant que s'hagués de justificar, quan que no sabíem ben bé si el tema del forjat era imprescindible, era necessari o era un error que es va fer al seu moment i és prescindible, no? Per tant, el que reclamarem, com vam quedar allí, és que facin l'estudi tècnic, no per part d'ells, sinó per part d'un organisme, o el Col·legi d'Arquitectes, o el Col·legi d'Enginyers, o qui diguin ells, per poder mirar a veure si hi ha alguna alternativa o no. Vull dir, si és, haurem d'exigir l'alternativa, perquè la llicència que tenen és que desmuntin el forjat, i en cas que diguin és que si traus el forjat cau l'església, doncs, bueno, llavors haurem de valorar a veure com seguim a partir de llavors. Però, clar, hem de fer pas a pas. Per tant, el que necessitàvem nosaltres, en certa manera, per això els vam dir que presentessin, és tornar a començar l'expedient, perquè està tot acabat. M'explico, està tot arxivat. Per tant, de motu propi costava. Per tant, escolta, pues, presenteu, i via això tornem a tenir l'expedient obert i anem fent els passos, perquè al final, en un sentit o en un altre, allí s'ha de fer alguna cosa.
Vale, el que sí que demanaríem, vist els antecedents, és que ni que hi haguem tingut l'informe el seu dia de patrimoni, que amb aquesta nova llicència també es demanés l'informe patrimoni.
No crec que calgui, et dic, perquè no...
No, sé que per llei no és necessari.
Però... No ho dic per això, ho dic perquè no ens fa falta arguments, perquè nosaltres ens basem en el mateix. És a dir, l'informe patrimoni que tenim ja ens diu el que hem de fer, i per tant nosaltres aplicarem el que ens van dir al seu moment. L'únic que hauríem de demanar, si volem, que això sí que seria preceptiu, però no seria preceptiu, però podríem decidir-ho, és, en cas que s'acabés a la conclusió que el forjat ja ha de ser, tornar a demanar un informe patrimoni, però entenem que l'informe que va fer patrimoni al seu moment és vàlid, perquè ell va determinar el mateix que la paeria, bueno, l'Ajuntament del moment va determinar que era que les naus laterals tenien un ús i la nau central en tenia un altre. Per tant, no s'ha modificat la cosa, a menys que s'arribés a la conclusió que el forjat és necessari. Aleshores, sí que entenc que ens podíem valorar si volem fer una altra pregunta a patrimoni per saber si un cop el forjat és necessari, a veure quins són els valors, diguem-ne, que cal conservar i quins no.
Vale, d'acord. Després, va sortir a les reds va sortir una foto de quan se feia una actuació baix al riu,
sí,
de que se van abocar un camió en tot de runa, que es veia, sí, unes persianes. Entenc que això se va retirar tot, se va sanejar.
Sí. Sí.
Vale, després, ara estan fent la revegetació dels Països Catalans. Sí que és veritat que va sortir el senyor Torres dient que havien modificat per concentrar una miqueta i substituir tot el tema de l'arbrat. El que passa que sí que els demanaria és que amb aquest pressupost del 2022 incongressin acabar de canviar tots els arbres, perquè realment, clar, a l'entrada a Balaguer encara hi ha els antics, per d'una manera, o els vells. Uh-huh. Clar, a mesura que vas entrant a Balaguer sí que et vas trobant els nous, però clar, la imatge que només entrar queda una miqueta... Vale, però sí que demanaria que amb aquest pressupost s'acabés de canviar.
En tot cas, el canvi que sí que vam fer és que al seu moment vam preveure el canvi exclusivament dels arbres que no hi eren, vale, però això hauria quedat una mena de cosa una mica rara, i com que el primer tram allí després de la xurreria és tan utilitzat en certa manera i hi havia tantes baixes i els que no estaven de baixa estaven per arrencar, que estaven malament, vam decidir acumular-ho allí de tal manera que quedés tota aquella zona, diguem-ne, ja feta, més homogènia, i no deixar, diguem-ne, tres de nous, dos de vells, un de nou, dos de... O sigui, que hagués quedat més estrany, no? I per tant, al final, com que el pressupost no podies pas estirar-lo, sí que hi havia, doncs, aquests altres arbres, doncs, que no es van poder substituir.
Vale. Després, una petició que ja vam demanar diverses vegades, ens van dir que era complicat o que ho estàvem estudiant, és el cartell de funcions al carrer Barcelona. No sé si hem pogut trobar una ubicació o algun sistema per poder-lo...
Jo, francament, no.
Vale. Després, la relació de llocs de treball,
sí,
estan en marxa?
Estarà el pressupost d'aquest any.
Estarà el pressupost d'aquest
any. Sí. Bueno, ja hi era el de l'any passat, però no vam arribar a tirar endavant totes les problemàtiques diverses que hem tingut.
D'acord. Després, el tema de la policia, les places de caporals que es va plantejar que s'iniciarien aquest 2022, s'està treballant ja per... Sí?
Se tenen fetes, però en principi esperem a que...
Ah, no,
si les altres.
Estan en marxa... Ja. Vale, perfecte.
Les bases, El concurs.
Sí, les bases, les bases. No, les bases per poder fer el concurs de la plaça. Vale. Després, quan se va fer el forme, es va ficar unes lones als arbres, i clar, jo al seu dia vaig tindre el dubte de que si quedaria marcat als arbres, però vaig veure que hi havia com un film transparent que protegia, sí, però sí que és veritat que l'altre dia m'hi vaig fixar perquè vaig aparcar amb el cotxe i vaig veure que hi havia uns arbres que sí que realment han quedat marcats. Llavors, aquí que se podrà fer alguna cosa per deixar-los el seu estat o veurem la marca aquesta?
No, jo crec que la natura farà la seva feina, però si hem de netejar allò farem més mal a l'arbre que a l'altre. En principi les proteccions que vam ficar, pel que ens van dir, no havien de permetre passar, no va anar prou bé en algun cas, amb la majoria sí.
No, no tots, vull dir, sí, que hi ha alguns casos que està marcat i alguns casos que no.
Potser no es va ficar prou bé o alguna cosa, però ja et dic, en principi quan hi vam estar parlant, evidentment no volíem fer pas marques als arbres, però si és veritat que ara a l'escorça de l'arbre, si li has de rascar per netejar, doncs, bueno, tampoc és tan visible, jo entenc que tot es poden pintar de color fusta.
El que sí que demanaria és que raro, per properes actuacions que es vulguin plantejar, que sí que es prenguin unes mesures extres perquè no
sí, sí. No, no, és evident que això ho vam estar parlant, ho vam estar pensant, que no quedés rastre, evidentment, que no perjudiqués els arbres, etc, etc, i de fet el material que vam ficar és el que ens havien dit que no havien de... I de fet majoritàriament va funcionar, perquè si mireu de tot el que vam arribar a pintar, potser només hi ha encara no un 5% que va, molt menys, de superfície que hagi quedat tacada, la resta ha quedat bé. Per tant, el que no sabem si aquella part potser no es va acabar de ficar prou bé el protector o si algun tros de protector, doncs, no sé, s'havia estripat o alguna cosa, no me'n vam adonar.
Vale. Després, el tancament, bueno, o la liquidació de l'empresa d'aquí del polígon, no sé si podem dir el nom o no, Gricursa.
Ah, vale.
Sí. Per saber veure en quin punt està, més que perquè hi ha molts treballadors afectats i...
Sí, en aquest cas, com sabeu, vam fer la comissió de seguiment i el departament d'empresa, bueno, com a departament és el mateix, però hi ha les dues parts, la part d'empresa i la part d'ocupació, també hi havia representants, evidentment, de PIMEC, de la COEI, de comissions, d'UGT, l'Ajuntament de Balaguer, l'Ajuntament de la Sentiu, el Consell Comarcal i la Delegació de Govern. I la idea era treballar en tres temes, no? El primer dels temes era a veure si es podia aconseguir la màxima viabilitat de les ofertes. El que ens feia por, i a vegades tenim un mal historial amb el tema, és que, per exemple, en el cas d'Impacsa, l'empresa que s'ho va quedar va treure les màquines i va tancar, per tant, aquest era el perill que teníem, i per tant s'ha estat des del departament molt a sobre de veure que es presentessin realment ofertes i que poguessin garantir la màxima viabilitat possible, no? Estem, sé més del que puc dir, vull dir, estem a l'espera, val? De que es concretin algunes d'aquestes coses. Aquesta és la primera. La segona, que també s'hi està treballant, és que en cas que no tothom pogués continuar, en aquest cas entre la planta... Últimament havien tancat Balaguer i estan tots a la Sentiu, però representaré, parlo de les dues plantes, la Sentiu i Balaguer, en cas que no tothom pogués continuar, val? Perquè clar, tenen tres plantes, aquestes dues i una de Granollers. En cas de que no tothom pogués continuar, a veure com podíem ajudar amb aquesta gent, no? Que són gent pues, que estan al món del treball, que tenen la seva formació, que tenen les seves habilitats i calia treballar per poder fer la seva recol·locació o, en una segona fase, en poder fer la seva formació, diguem-ne, per modificar-lo, diguem-ne, del camp de treball, però amb el ben entès que són persones pues, que estan en plena activitat i amb un punt de potencialitat molt gran. I la tercera, per això vam ficar la paraula reindustrialització, és que si es dona el cas de que alguna de les plantes, entre cometes, no tirar endavant i, a més, ens podíem trobar també que tiressin endavant amb menys gent, el poder buscar la manera de captar, per tant, representa que totes les informacions ja s'han passat a Acció i tots aquests organismes de la Generalitat per buscar inversors que poguessin vindre, amb el ben entès que tindries espai, que tindries personal preparat, no? Per tant, s'està treballant amb les tres fases i no puc donar, diguem-ne, públicament més detalls, però, bueno, de moment estem treballant per tots els tres temes en paral·lel.
Vale, i ja per acabar, és no sé si un prec o una petició o més aviat un desig, que és coneixedor de que Lluís Cortés pugui tornar d'Ucrània i que pugui tornar amb tranquil·litat i el més ràpid possible, igual que tots els ciutadans que estan allí en aquell país i que aquesta barbàrie de guerra acabi d'una vegada per totes.
Evidentment, ho volia dir al final, quan has acabat el si no hi ha més pregunta, a l'acabar del ple, de que evidentment és una guerra que no per anunciada, que ho he sentit tantes vegades, no t'ha sobtat, no? I per tant, la resolució amb aquests conflictes d'aquesta manera, jo preferiria que no tornés i que no hi hagués guerra i que pogués seguir fent la seva activitat allí, no?
Però ja entenc que... Primer que torni...
Sí, exacte, de moment que torni, els que són d'allà, els que són d'aquí que tornin, i ja mirarem com s'arregla d'allà, però sí que jo crec que és molt preocupant, no? Les ambicions imperialistes russes són molt preocupants des de fa temps. Vull dir, ara ens pot semblar que és nou, però al seu moment lo de dones ja ho van fer, Crimea ja s'ho van agafar, pràcticament Bielorússia està ocupada, és a dir, ja és una mena de retornar la seva xarxa i bueno, és preocupant. És preocupant, i més per qui defensa, diguem-ne, que les coses han de resoldre d'altres maneres. D'acord? Molt bé, doncs dono el temps per acabat. No sé si algú vol fer una pregunta, si no vol ningú va fer una pregunta. S'acaba el ple i, bueno, simplement espero que aquest cap de setmana no us reconega, però estigueu tots disfressats al Carnestoltes de dissabte i de diumenge i, bueno, molt bon Carnestoltes a tothom. Gràcies.